COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara l'actualitat esportiva. Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. A l'espera de veure què fa Xavi en aquesta delicada conjuntura, quines tecles toca, quines decisions pren i quina és la reacció de l'equip, començant ja per aquest diumenge amb la visita de l'Alavés. Perquè sigui quina sigui la causa del sotrac, correspon ara a l'entrenador detectar-la i trobar solucions. Xavi va parlar a Noeta de manca d'intensitat, doncs ell ha de saber com fer perquè l'equip surti endollat des del principi. Si hi ha bloqueig mental, com va dir després de la derrota d'Hamburg, a ell li correspon també desbloquejar a l'equip perquè jugui millor, i si estem davant d'un problema futbolístic, que és el que pensem molts, és evident que és responsabilitat de Xavi resoldre-ho. Pel que sigui, l'equip no està jugant bé, i si no juga bé serà difícil que guanyi partits i títols, i si no juga bé i no guanya, ho ha dit Xavi fa poc també, haurà de venir un altre que ho faci millor. De moment té tot el suport del president Laporta, suport que Laporta li ha transmès a Xavi personalment via telefònica. Hem tancat la quarta jornada de la Champions. El Real Madrid es va desfer sense problemes del Braga per 3-0. Per cert, ha renovat Fede Valverde fins al 2029. La Real Societat, que va jugar espectacular, li va guanyar 3-1 al Benfica. Hem de lamentar aquí els incidents greus provocats pels ultras del Benfica, tant dins com fora del camp. I el Sevilla va caure davant d'un exuberant Arsenal per 2-0. Atenció que Diego Alonso, el nou tècnic del Sevilla, no ha guanyat encara cap partit des que ha arribat a la banqueta del Sevilla. Començarem a mirar ja també cap a la jornada de Lliga del cap de setmana. El líder, el Girona, visitarà el Rayo dissabte a les 2 del migdia. Avui ja ha parlat Mitchell. David López ha demanat disculpes per les seves declaracions que va fer contra l'àrbitre Ortiz Arias. L'Espanyol prepara el debut de Ramis, que serà diumenge a la tarda al camp del Huesca, on l'equip tindrà el suport de 1.500 pericos. A la Copa de la Reina, bona notícia, el Levante Las Planas s'ha classificat pels vuitens de final de la Copa de la Reina, deixant fora l'Eibar per 0-1. Partit disputat ahir, el gol d'Helena Julvé. En bàsquet, derrota de la penya a l'Eurocup davant dels London Lions per 76-87. En handbol, el Barça disputa aquesta tarda el segon partit de la Superglobe contra l'Al-Ali. Si guanya, estarà ja classificat per les semifinals de la competició. I a la Billie Jean King Cup de tennis, Espanya va perdre ahir 3-0 contra el Canadà i jugarà demà contra Polònia, obligada ja a guanyar per seguir en competició. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Dani Senabre i el Ferran Correas i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si veieu Xavi capaç de recuperar el millor nivell de l'equip. Heu votat que sí al 48%, que no al 52%. Molt ajustada aquesta enquesta. En clau Espanyol, ha gestionat bé Garagarza el relleu a la banqueta? Creieu que sí al 55%, que no al 45%. I en clau Girona, ha fet bé David López demanant disculpes? Creieu que sí al 43%, que no al 57% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Déjame. No juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo. Tuviste una oportunidad. ¡Hala! Y la dejaste escapar.
Bien. Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dijous. Hem demanat per començar a hora avui amb el coach, perquè com Xavi ha parlat de bloqueig mental, doncs toca seure al Barça i a Xavi al divan per abordar la situació de l'equip i veure també què es pot fer per revertir-la. Tenim, per tant, al telèfon el coach i exentrenador del Barça d'en Vol, Xesco Espar. Xesco, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tu veus el Barça, l'equip, bloquejat mentalment o què?
Home, jo veig l'equip bloquejat. No sé si mentalment, però veig bloquejat i una mica en caiguda. Saps que això és una mica el més preocupant. Per això el més important és que la gent se'n doni compte i que reaccioni, saps? Quan... A veure, si tu perds un partit, pot ser que t'hagis bloquejat, que sigui culpa dels jugadors, que no han jugat bé, o de l'entrenador, que no han encertat, no? Però quan portes diversos partits seguits jugant malament, com és el cas, jo crec que hi ha responsabilitat de tots. No és només que s'hagi bloquejat l'equip. S'ha bloquejat l'equip i s'ha bloquejat una mica el cos tècnic, també.
Ja. Clar, perquè un no sap molt bé on està l'origen, no? No està clar, si l'equip juga malament i com a conseqüència de que juga malament perd la confiança i es bloqueja, o es bloqueja i com a conseqüència d'això juga malament, no?
Sí. Jo també crec que la gent ha d'entendre una cosa, que el bloqueig mental té una causa concreta. És a dir, la gent es bloqueja per què? Moltes vegades doncs, perquè li manca confiança, perquè a la millor té por, no? Perquè no es troba bé físicament. No? La gent, quan es bloqueja mentalment, sempre hi ha a darrere una situació, no? I jo crec que si mirem amb deteniment una mica els últims partits, jo crec que per un costat al Barça, li falten jugadors claus, que són aquests jugadors que eviten que l'equip es bloquegi, saps? Que sempre saben el que s'ha de fer, el Frankie de Jong, el Pedri, saps? I llavors el Lewandowski podrà jugar per fer gols, no? Vull dir que aquest engranatge, per un costat li falten jugadors, i per un altre, una cosa que no es té en compte, és que té jugadors molt joves.
Ja.
Té jugadors amb poca experiència. O sigui, juguen molt bé futbol, però una cosa és jugar a futbol i una altra és competir a la Lliga i una altra és competir a la Champions. Val? Llavors, són jugadors que no tenen aquesta experiència de jugar contra gent de 25, 27, 28, 30 anys que no juguen per il·lusió, juguen per sobreviure, com l'últim partit. Llavors, jo crec que tot això és el que està generant que el Barça ara mateix estigui en un punt difícil.
Ja. Com se surt d'això? Perquè Xavi va dir l'altre dia, hem de fer un reset, hem de recuperar la confiança dels futbolistes. Com es fa això, Xesco? Quines eines es fan servir?
Sí, mira, jo crec que s'ha de fer, en primer lloc, mirar de recuperar aquests jugadors que ja la tenen, que ja la poden generar, i després la confiança genera quan les coses et van sortint bé. Llavors, jo crec que tot això passa sempre pel procés d'entrenament. És a dir, el jugador... de la confiança li pots generar un 20% de confiança quan parles amb ell. Però el jugador, la confiança és una cosa física. La confiança és una cosa que ell ha de sentir. Val? I, per exemple, una cosa que jo crec que va molt bé, que en molts equips de futbol he treballat, és qui s'emporta les 10 primeres pilotes dividides. Ja. O sigui, anar a buscar aquest objectiu, saps? Perquè jo tinc la sensació que al Barça li costa molt arrencar en el partit. No? Com que és un equip que juga molt a controlar el joc, surten pensant que surten a controlar el joc, saps? Surten amb aquest nivell d'activació. Què passa? Que davant tens un equip que potser no li interessa controlar el joc, li interessa córrer.
Yeah.
I aquest desajust, a poc a poc, ja d'entrada genera desconfiança. Llavors, jo aniria per coses molt concretes. Les 10 primeres pilotes dividides no han de ser nostres. Això determinarà. Llavors, això ja obliga el jugador a sortir amb un nivell d'intensitat que és el que li dona la confiança, una qüestió física.
Sí. És veritat que ara que dius això, Xesco, si mirem enrere, fa una setmana només, per exemple, a Noeta, Xavi va parlar allà d'un problema d'intensitat, i és veritat que tu mires els 10 primers minuts i la Reial Societat, des del minut 0 fins al minut 3 o 5 de partit, genera ja 3 o 4 ocasions de gol.
Sí, però tu mira això passa cada partit.
Sí.
Què passa?
Passa sovint,
sí. Sí, què passa? Que, a veure, amb tots els respectes, no? Però quan jugues contra un equip que és inferior, no hi ha tant risc, però quan jugues contra un que és com tu, i aquí estan tots els de la Champions i tots els que van entre els 8 primers, aquests equips et poden fotre un gol en els primers 10 minuts pràcticament sempre. Jo això ho atribueixo com que el Barça és un equip que juga a tenir la possessió, escalfa pensant com ell jugarà. Però jo crec que aquí hi hauria un pas més, que és escalfar com sortirà l'altre, perquè si no, trigues 10 minuts o un quart d'hora a posar-te en el... Primer, a posar-te en el partit. I dos, d'entrada ja li has donat l'avantatge en el rival, no? Perquè ja és el que et porta la iniciativa. Mm. I aquí potser comença aquest bloqueig, potser. Mm.
Escolta, les paraules de Gundogan després del Clàssic, allò que va dir que no li havia agradat, alguna actitud que va veure quan van arribar al vestidor després de perdre, tu com les vas interpretar?
Jo les vaig interpretar com molt correctes, fora de lloc. Ja. O sigui, està molt bé el que va dir. Nosaltres no vam estar al vestidor, nosaltres no podem saber, però el que ell diu té molta raó. I ara t'explicaré per què, eh? Ara t'explicaré per què. Però el lloc no és dir-ho allà. Ja. El lloc és dir-ho a dins.
A dins.
I fixa't una cosa, hi ha una diferència entre els equips campions i els multicampions. Hi ha una diferència, va? I el Barça vol ser un equip multicampió. El Barça va guanyar la Lliga l'any passat, va? I l'ha de tornar a guanyar aquest any, va? Tu te'n recordes del reportatge aquest del Michael Jordan?
Sí.
Aquest que van fer a Netflix, aquest,
sí,
no?
Sí.
Que el tio és molt intens amb els seus companys.
Sí.
Saps? La diferència entre un campió i un multicampió és qui es responsabilitza de l'exigència. Mm. En un equip que guanya un cop, normalment és l'entrenador el que genera l'exigència. En un equip que es manté a dalt, són els mateixos jugadors. Llavors, el Gundogan, que ha estat en un equip campió i multicampió, sap que és responsabilitat de... No és l'entrenador que ha d'entrar allà i com han d'estar. És entre ells que s'ho han de parlar.
Yeah.
Què passa? Que hi ha jugadors molt joves, ell pren aquest rol, que em sembla perfecte, però no ho ha de dir a la tele, els hi ha de dir dins.
Yeah. Clar, és que el Barça, des del punt de vista del lideratge, Xesco, a les últimes temporades ha perdut gent molt important, com Busquets, com Piqué, com Alba, i ara els veterans, per exemple, Gundogan o Lewandowski, clar, són futbolistes que venen de fora, no?
Exacte. Sí, sí, que ells intenten jugar aquest rol,
sí.
Però no... Clar, els hi falta el punt aquest, no? Que realment són superprofessionals. Jo crec que amb cap dels dos no els hi pots dir res, no? El que ja fa més temps que està aquí i que jo crec que no ho està fent molt bé és el Ter Stegen. Saps que el Ter Stegen també és un jugador que sempre està i crec que també és un dels capitans.
Ja. Yeah. I creus que ell hauria de tirar més del carro en aquest sentit o què?
No, ja ho fa ell.
Ja ho fa.
Ja ho fa.
Sí.
Ell, jo crec que quan s'ha quedat com que l'he escoltat per la tele, ho he notat. Però sí que és veritat això, no? Que els jugadors que actualment estan fent aquests rols són jugadors de fora. I repeteixo, no? Pensar en Lamine Yamal o el Pedri, saps? Aquests jugadors fa 3 o 4 anys estaven jugant, Lamine Yamal estava jugant contra nois de la seva edat.
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, li falta aquesta adaptació, no? Li falta aquest pas d'entendre que hi ha partits de futbol que no es van a jugar, es van a competir. Que no és el mateix, no? Perquè, per exemple, recordem tots els partits del Lamine Yamal del principi que ens va deixar enlluernats a tots.
Mm.
Clar, ara ja no fa gràcia. I ara, quan ell surt, ja en té dos al costat.
Sí, sí.
Davant deien, bueno, no et preocupis, que aquest te'l menges tu. No, te'l menges tu, no, és que ens ha fotut dos gols ja. Llavors, clar, tots els equips ja estan adreçats en tot això i ell ha de fer un altre pas encara amunt.
Una última cosa, Xesco, Xavi, ell després de perdre contra el Shakhtar va dir ara també és el meu moment, em toca a mi trobar solucions per sortir d'aquesta situació. El que passa que clar, també és un entrenador que l'elit és la seva primera gran experiència i també
exacte.
Suposo que s'està trobant també ara amb situacions que per ell són noves de gestionar.
Soc completament d'aquesta opinió i per això jo crec que el Xavi és l'entrenador de futur del Barça. T'ho dic ben segur, tant d'ell com de l'Òscar, el seu germà, com el seu cos tècnic. Ara, també necessiten anar aprenent situacions en les que, perquè ells no han estat en partit, no havien estat dirigint partits de Champions, però també havien estat jugant-los, no?
Sí.
Però també jo crec que hem de tenir una mica de paciència que igual que els jugadors, que ell acabi de fer-se una mica amb la categoria de l'equip, no? I jo per això soc partidari de tenir paciència i donar-li temps i anar ajudant-lo i que els jugadors el vagin ajudant a agafar aquest punt. Jo crec que sí.
Perfecte. Xesco, per un plaer, com sempre. Gràcies per la classe magistral. Una abraçada forta.
Gràcies per trucar. Una abraçada.
Adéu, que vagi bé. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Confiança.
És la paraula que va utilitzar Xavi a la sala de premsa després del partit davant del Shakhtar. És treball d'ell, diu, recuperar els jugadors perquè tinguin confiança en si mateixos. Si considera que no és problema de futbol ni problema físic i tot ho focalitza en un bloqueig mental dels jugadors, sembla que és evident que l'única bala que li queda a la recàmera és, segons Xavi, aconseguir recuperar la confiança dels propis jugadors que l'han perdut en ells mateixos. I aquesta confiança és la paraula màgica. Han perdut la confiança en el seu treball, el talent i els jugadors? Han perdut els jugadors la confiança en Xavi? Està perdent la porta la confiança en l'entrenador? Encara Deco té confiança en Xavi? Està perdent la confiança l'afició? I si fos així, l'afició està perdent la confiança en l'entrenador o en els jugadors? Confiança és un eufemisme que pot definir la situació al voltant del primer equip masculí de futbol del Barça. El desig des d'aquí que s'arregli aquesta situació i es pugui endreçar tot pel bon camí. Tot depèn de les bones arts de Xavi i del vestidor. La imatge d'avui, confiança.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida li pregunto a l'Helena Condis pel grau de confiança que té la porta en Xavi.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 22 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
El grau de confiança de la porta en Xavi?
En teoria és total.
Total.
Sí, sí, confirmem el que avançava Mundo Deportivo. La porta va trucar Xavi després de la derrota a Hamburg per donar-li el seu suport, després de veure el partit a Barcelona i, evidentment, l'empipada pel resultat. La porta va voler agafar el telèfon per reafirmar la seva confiança en l'entrenador i animar Xavi per reconduir aquesta situació futbolística, perquè els resultats de moment no preocupen. El Barça encara està viu en Champions, de fet té moltes opcions, diríem que 80%, 90%,
sí, amb un puntet
de classificar-se per... Sí, però també l'altre dia estava a Hamburg...
S'ha de sumar el puntet.
I jo ja donava per fet que el puntet es sumaria i al final se'n van anar a Barcelona amb una derrota, però bé, la porta continua confiant en Xavi, creu que podrà reconduir la situació. Recordem que fa 2 mesos i mig el va renovar, fins 2025 amb una temporada més opcional, però evidentment hi havia empipada la directiva perquè la derrota té un cost econòmic. I ara mateix, en aquests moments, això és complicat pel Barça perquè deixen de guanyar 2,8 milions d'euros, gairebé 3 milions d'euros per perdre aquest partit. I, a més, la plantilla aquest any és competitiva, per tant, no hi ha excuses en aquest sentit. Avui Xavi els ha donat descans per desconnectar, per setejar, després de la teràpia de xoc necessària ahir, ja ho vam explicar, reunió de Xavi, cos tècnic, jugadors, una reunió d'aproximadament mitja hora, no hi havia ningú més, no hi era ni la porta ni hi era Deco, només la plantilla i el cos tècnic, i Xavi els va dir una mica el que ja havia dit prèviament després del partit, que ara és el moment de l'entrenador, que és ell qui ha de ser també autocrític, autoexigent amb si mateix per reconduir aquesta davallada, i va deixar clar als jugadors que no només és un tema de bloqueig mental, que és el que va insistir després del partit. Xavi va rectificar una mica el seu diagnòstic en calent i els va donar la raó també a Ter Stegen i a Lewandowski, que assenyalaven que, sobretot, era un problema futbolístic de mal joc en aquests dos últims partits. Hem de dir que Xavi també és responsabilitzat de que l'equip no sabés aplicar el pla de xoc, el pla inicial que havien preparat des del cos tècnic per traslladar després sobre el terreny de joc. Com a entrenador també assumeix la seva culpa. Ara s'ha de pensar en la reacció immediata. L'immediat és diumenge contra l'Alavés, abans de l'aturada per seleccions. Important donar una bona imatge, important també el resultat abans de la diàspora dels internacionals. Recordem que seguiran de baixa De Jong i Sergi Roberto. De Jong, que aquesta setmana, en principi, ha de ser pare, per primera vegada amb la seva parella, amb Miqui. I també serà baixa Gavi per targetes, per sanció.
De Jong ja per després de l'aturada, sí, no?
Sí, sí, no se'n va a Holanda la setmana que ve, en aquesta aturada per seleccions. En principi se l'espera, s'espera la seva reaparició el 25 de novembre al camp del Rayo Vallecano, dissabte 25 de novembre, quan ja es compliran dos mesos de baixa per aquesta lesió al turmell que va patir el 23 de setembre. Deia Xavi fa uns dies que encara li fa molt mal, De Jong encara no ha pogut entrenar amb normalitat amb el grup i aprofita doncs, també per quedar-se a Barcelona, per seguir amb la recuperació, amb la rehabilitació aquests dies que seran tan importants per ell perquè serà pare per primera vegada. Per tant, doncs, tot li encaixa i en principi després de l'aturada veurem a De Jong, l'equip ha acusat la baixa amb aquests dos mesos d'ausència del migcampista holandès.
Tinc també aquí el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda als dos.
Que toca reaccionar ja aquest diumenge, com diu l'Helena, davant de l'Alavés. Després ve l'aturada i després amb què es trobarà l'equip de Xavi quan torni d'aquesta aturada per partits de seleccions?
Doncs després d'aquestes dues setmanes, dissabte 25, tornarà la competició a Vallecas amb un Rayo que està ara a dos punts d'Europa i ve d'empat amb el Real Madrid.
Camp serà sempre difícil pel Barça, eh?
Molt difícil, sí, i serà en un horari poc habitual.
Perdona, el Gil, per què s'obre de braços?
Camp sempre difícil.
No, sí, que és difícil, sí.
I a més, complicat. A les dues de la tarda, que és un horari poc habitual.
Les mides del terreny de joc són complicades a Vallecas.
Doncs,
i l'estat de la... No, l'estat de la gespa és més que tafe.
Bueno,
perdó,
doncs,
Víctor.
Aquest serà el primer partit que tindrà Xavi, però és que tot seguit tornarà la Champions pel Barça després de caure a Hamburg. Serà el dimarts 28 a les 9 de la nit a Montjuïc, en un partit que és ambient gairebé de final contra el Porto, clau per certificar el passe a vuitens i també per apropar el lideratge de grup. Ja al desembre, els de Xavi reben a tot un Atlético de Madrid, diumenge 3 de desembre, a les 9 de la nit, que està en plena forma, quarts de la Lliga, a dos punts del Barça i amb un partit menys. Després dels matalassers, un altre partit difícil per Xavi Hernández, Barça-Girona, que serà o dissabte 9 o diumenge 10 de desembre, duel català i contra el líder de la Lliga, i abans d'acabar l'any, Amberes-Barça, que és l'últim partit de la fase de grups de Champions, i la visita a Mestalla, en un València-Barça ple de joves als dos equips.
No està malament, Condi, sobretot aquesta sèrie de tres partits seguits a casa, Porto, Atlètic de Madrid-Girona.
Per mi, el pitjor calendari que li podia tocar al Barça, perquè, a més, recordem que a Porto van guanyar amb un gol de Ferran Torres, però va ser un molt mal partit. Va entrar en lloc de Lewandowski, que es va lesionar i va tenir la sort del campió, com diuen Laporta i Xavi.
La clau està en com jugui el Barça. Si el Barça és capaç de millorar les prestacions i jugar bé, pot treure endavant tots aquests partits perfectament. Ara, si juga com està jugant últimament, problemes.
La clau és la reacció aquest diumenge, més enllà del resultat, la imatge de l'equip, perquè Xavi la va prometre al camp de l'exiliat Shakhtar Donetsk i no va arribar, ni resultat ni joc. I després agafar confiança, fer un reset durant l'aturada per seleccions i agafar confiança, perquè és que és el que et deia el Víctor, el que ve és Oporto, l'Atlético de Madrid, que està golejant en Champions, i el Girona, que és
el líder,
que sembla el Bayern de Múnich, i que té cara de campió de Lliga, per molt que alguns a la redacció diguin que no.
Condis, gràcies.
Adéu.
Víctor, que vagi bé.
Gràcies.
Vinga, Gil, tanquem aquesta quarta jornada.
Bona tarda de nou.
Tanquem aquesta quarta jornada de la Lliga de Campions, sí, amb les victòries del Real Madrid, de la Real Societat i la derrota del Sevilla.
Grup C, de tot el Bernabéu, eh? Lesió de Kepa a l'escalfament. Va haver de jugar l'Unin i, a més, l'ucraïnès jugarà contra el València, perquè la lesió a l'abductor dret del porter d'Ondarroa no el farà tornar fins després de la finestra FIFA. L'Unin, a més, va aturar un penal al minut 5, l'empanada clàssica de sortida del Madrid, però era la nit de Brahim. Aire fresc per l'atac del Madrid i golet inclòs pel futbolista que va entrar com a gran revulsiu a l'alineació d'ahir. Ancelotti reconeix que Brahim hauria de jugar més, però explica el motiu de pes pel qual Brahim no juga més.
Sí, puede ser. A mí no me pasa nada decir que podía tener más minutos. Esto es obvio. Como excusa, te puedo decir lo que he dicho antes, que creo que su posición mejor en la plantilla que tenemos es donde ha jugado hoy. En aquella posición ha jugado muchos partidos y bien Bellingham.
un tal Jude Bellingham. Amb un puntet al Madrid serà campió de grup si ho fa davant del Nàpols, al Madrid que a més ha oficialitzat avui la renovació de Fede Valverde fins al 2029. El grup D, show en positiu i en negatiu a Anoeta. Mitja hora impecable de la Real Societat per col·locar-se 3-0 davant del Benfica. Van retallar els portuguesos diferències, però aquesta Real, ho diu el seu míster Imanol, ja es veu lluitant, per què no, per ser campions del grup la propera jornada contra l'Inter de Milán. És el que queda per decidir en aquest grup D.
Para mí es que no hay clasificación hasta el final. Y lo visteis al entrar el día pasado después del partido de Barcelona. A mí me gusta jugar así, transmitir así, emocionar así para ganar. Y es lo que vamos a intentar hacer hasta el final. Estemos donde estemos y juguemos contra quien juguemos. Y ahora otra vez toca cambiar el chip y con los pies en el suelo ir a Almería como hemos salido hoy aquí.
El show en negatiu, el que va protagonitzar l'afició del Benfica. Abans del partit, amb llançament de bengales, aldarulls pels carrers i després tornant a llançar bengales a l'interior del recinte d'Anoeta. I això que es va incautar força material, eh? Cargols, pots de fum, bengales d'aquestes que venen a 4 euros, però no es va poder evitar un show en negatiu, com diem, que va acabar amb 7 detinguts. La Real anirà fins a les últimes conseqüències legals contra els brètols. President Joaquín Aperribay.
Pedirle perdón a la afición de la Real, que evidentemente no tenemos ninguna culpa, y luego si queréis hablamos de todos los cacheos que ha hecho hoy la seguridad de la Real, de todo lo que ha incautado a los que se han desplazado pues hoy del Benfica, que ha sido un montón de material. Lo que podéis estar y lo que la afición puede estar absolutamente segura es que la Real va a ir penalmente contra los delincuentes que han tirado las bengalas a la afición de la Real.
I la creu el grup B al Sevilla. Arsenal 2, Sevilla 0. Alineació raruna de Diego Alonso. Els andalusos només van xutar una vegada a porteria. Fluixet, i quan ja anaven 2-0 per sota...
És que l'Arsenal, deixa'm dir-ho, va fer un partit espectacular. Va jugar molt bé.
Sí, no et diré que no, Batllori, no et diré que no, però tots els focus estan ara sobre un Diego Alonso de portes cap aquí, eh? Molt i molt qüestionat, i que té diumenge a Nervión derbi contra el Betis. Aquí lo dejo. De moment, el vicepresident sevillista del Nido Carrasco diu que hi confien en l'uruguaià, però ja se sap el que hi ha.
El equipo lleva varios meses con malos resultados, quitando el año pasado a final de temporada, y necesitamos pues un cambio de dinámica positiva. Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el Sevilla, que se encuentra en un estado de ánimo bastante bajo. Nosotros vamos a tener paciencia, queremos construir un proyecto en torno a la figura de Diego Alonso, y nosotros vamos a tener paciencia. Yo no me atrevo, y menos hoy, a pedirle absolutamente nada a la afición que nos disculpa por el mal partido que ha hecho el Sevilla Fútbol Club.
Com era allò, la ratificació és l'antesala...
De la destitució. Sí.
Tot i tenir dos punts i ser QE, aquí ve la paradoxa, el Sevilla encara depèn de si mateix en els dos partits que els hi queden per classificar-se. Si li guanya el Feyenoord i li guanya el Lens, passen als vuitens de final. Per tancar el grup A, victòria del Bayern davant del Galatasaray, amb doblet d'aquest senyor que viu a un hotel, que es diu Harry Kane, i partit autènticament boig, el Copenhague 4, United 3. L'expulsió de Rashford, via VAR, va ser crucial per la derrota final dels anglesos, que ara tanquen el grup. El Bayern aquí ja és matemàticament primer.
De seguida el debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Dit de la jornada de Champions, i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip, i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tio Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tio Bigotes, demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
3:34, obrim debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda, i ens acompanya avui també el Ferran Correas. Hola, Ferran.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Ferran. Vas a Estamburg, no?
Sí, sí.
I què? Com es va veure allà, el tema?
Ridícul. Sí, un dels pitjors partits que li recordo. Bueno, jo diria que del Barça de Xavi, possiblement el pitjor. Vaig estar a Noeta, també, el dissabte, i ja havia vist un partit molt dolent, però jo crec que aquest encara va ser pitjor.
Sí, jo no sé, Dani, quin va ser pitjor. El resultat va ser molt diferent, però el joc, bastant similar, igual de malament a Noeta que a Hamburg.
Van ser igual de dolents, fins i tot com a partit jo diria que potser és pitjor el de Noeta, però clar, el rival és millor. És a dir, té l'atenuant, a Noeta té l'atenuant que sí. Com a mínim la Real Societat és dels millors equips d'Espanya. És que el que va passar a Hamburg no té cap mena d'explicació.
Què li passa a l'equip, Ferran? Alguna teoria? Perquè s'ha parlat els darrers dies d'intensitat, de bloqueig mental, un problema futbolístic. Què li passa al Barça?
Jo crec que és un problema futbolístic. Jo crec que és un problema de joc. Perquè sí que és cert que jo coincideixo amb Xavi que contra el Real Madrid hi ha uns 50-60 minuts bons, que s'han fet partits bons aquesta temporada, però també s'han fet partits i trams de partits dolents. O sigui, el partit de Granada també el recordo dolent, contra el Shakhtar després del 2-0 és un partit cluix. Jo crec que és un problema de joc. Ara té Xavi bueno, uns dies per intentar guanyar l'Alavés i després l'aturada per trobar solucions. Per mi, per exemple, s'ha perdut la pressió que feia l'equip quan perdia la pilota i la recuperava molt aviat en camp contrari. Això s'ha perdut. No parlo d'aquests dos partits, ja fa uns quants partits. Xavi va trobar aquella tecla la temporada passada de jugar amb els quatre migcampistes. Ara hi ha partits que juga, partits que no. Al mig del camp acostuma a ser inferior al rival. Després, defensivament, queda un punt fort del Barça la temporada passada, aquest any, per la manera de jugar, perquè ha escollit jugar no tancar amb tres, sinó tancar amb dos, i amb dos laterals, després de l'arribada de Cancelo, molt ofensius, doncs tanques amb dos, i això fa que et creïn moltes més oportunitats. L'altre dia, per exemple, van haver moltes seccions d'un contra un dels davanters del Shakhtar contra Christensen i Araujo. Per tant, hi ha moltes coses que no funcionen. Són moltes les coses que no funcionen. Per tant, és un problema, per mi és un problema futbolístic i s'han de solucionar aquestes coses.
Per tu, Dani?
Per mi també és futbolístic i per això no disculpo a Xavi, no trec Xavi de l'equació. Ho dic perquè tinc molts companys, hem estat fent tertúlies aquests dies i tal, que no, els jugadors, és veritat que els jugadors estan malament i molt lluny del seu millor nivell, etc. Però de la mateixa manera que quan el Barça de Valverde o el Barça de Koeman xutava mitja vegada a porta en 90 minuts, jo criticava moltes coses, principalment la idea de joc o l'aplicació, perquè la idea és boníssima, la de Xavi, però l'aplicació futbolística de la idea de joc de l'entrenador, jo ara no puc exculpar Xavi. Vull dir, Valverde i Koeman eren culpables que els seus equips no xutessin a porta, i Xavi també ho és. Potser no és el principal, no ho sé, però és un meló que també algun dia haurem d'obrir i haurem de posar al damunt de la taula. Això no vol dir que Xavi no pugui redreçar la situació, que queda sí. Moltíssim, té les lesions, és veritat, quan torni Frenkie de Jong segur que el Barça jugarà millor, però jo tinc molts dubtes.
Sí, sí. És que és veritat, Ferran, que ara acabem de complir 2 anys de l'arribada de Xavi a la banqueta del Barça, i si tu mires enrere i et preguntes quin nivell futbolístic ha donat l'equip, és veritat que hi ha hagut alguns bons partits, que l'equip ha guanyat la Lliga, però si tu mires el nivell futbolístic, és un equip que no transmet, que no juga bé en general.
No, i a més jo crec que a mesura que han passat els mesos i les temporades, la plantilla ha millorat.
Ah, clar.
I ha millorat molt. O sigui, tu ahir feia, havia de fer un article pel diari i mirava la plantilla i si estiguessin tots sants, o sigui, hi haurà alguns jugadors que no aniran perquè estan lesionats, però si estiguessin tots sants, la setmana que ve marxarien 17 jugadors amb les seves seleccions.
Clar. Sí.
Vol dir que tens una plantilla plena d'internacionals i de molt bons futbolistes, i estàs obligat a jugar millor del que jugues.
Que no és la millor plantilla d'Europa, estem d'acord. Que és una plantilla, Dani, per jugar millor del que juga, jo crec que és evident.
Clar, evidentment. Estic d'acord amb que no ets favorit a guanyar la Champions, per exemple, perquè hi ha equips millors que tu. però home, jugar bé i com a mínim a passar per sobre del Shakhtar Donetsk.
Exacte.
Segur.
La plantilla no sé per què dona, però per jugar bé, per xutar porta contra el Shakhtar i per plantar-li cara a la Real Societat hauria de donar. I per això aquesta frase de som a mig camí, que va dir Xavi, és que just ha triat una setmana complicada per dir-la. Som a mig camí de tornar a ser un Barça gran a Europa i tal. Jo crec que som un 80% o un 90% del camí que encara queda per recórrer. Per tant, per mi no és un problema de plantilla.
Sí. I amb Xavi hi ha un tema afegit, Ferran, que és una mica esclau del seu discurs, perquè com des del primer dia ha fet un discurs on ha parlat tant de l'excel·lència, ha venut una forma de jugar tan atractiva i tal, i després no es correspon al que ell diu a la sala de premsa amb el que veus sobre el terreny de joc, jo crec que això encara fa que la gent tingui més dubtes.
Sí, però és que això ho deia abans el Dani i té raó. Jo és que crec que el discurs de Xavi és bo.
Sí, però el discurs no serveix de res, Ferran, si no ho veus després al camp. Vull dir, clar, el discurs molta gent el pot fer bo.
No, no, i crec que el futbol que ell vol... Sí. O sigui, ell, com vol que jugui ell l'equip, estic convençut que ens agradaria tot. El que no és el camp no es mostra el que ell vol. Llavors, clar, no sé si és un problema que no acaba de transmetre, de que els jugadors no l'acaben d'entendre, de que no té jugadors per aplicar el que vol, que aquesta podria ser una altra. O sigui, el seu futbol és el futbol que hi va jugar, amb ell, amb Iniesta, amb Messi, amb Fàbregas, amb Busquets, jugadors que anaven, no ens en recordem, jugaven tots molt juntets, i ja anaven progressant, i era l'excel·lència, però... Tu ara tens un dels altres tipus de jugadors. Aquells jugadors no existeixen ni existiran mai.
Sou optimistes a curt mig termini, Dani? Creieu que l'equip es recuperarà, que
optimista
jugarà bé?
De que... Si és optimista de classificar-se per vuitens, de lluitar la Lliga i tal, sí. Si
no,
és
una millora futbolística, de que l'equip jugarà millor del que juga.
Millor que la setmana passada, segur. Millor que l'any passat, tinc molts, molts, molts dubtes. O sigui, crec que no sortirà... És que començo a pensar que vivim... És a dir, perquè anem posant excuses, no, ara hi ha les lesions, ara no sé què, ara la gespa, tal, i quan tanquem els ulls, es tornem a obrir, ja serem al març o a l'abril i direm no, igual que l'any passat. No, ara ja pel que queda anem a competir, a guanyar 1-0 i és igual el joc, ja el deixarem per l'any que ve. I així van passant els anys i el Barça no juga bé a futbol.
Ferran.
Jo a nivell de resultats sí, a nivell de futbol crec que també. És cert que jugarem, o sigui, pitjor que aquests dos últims partits no pot jugar. Xavi demanava un punt d'inflexió, em sembla que era després de la roda de premsa prèvia al partit del Shakhtar, no es va donar i jo crec que ara aquesta aturada de seleccions sí que ho pot ser. I per mi el Dani abans ha apuntat un nom que per mi és fonamental, que és Frenkie de Jong. Sí. Amb ell el Barça juga molt millor i qui ho hauria de dir quan fa dos estius es va voler vendre aquest jugador.
Sí, sí. Jo estic d'acord. Jo crec que de Jong, per mi, ho he dit moltes vegades, per mi és el millor futbolista que té ara mateix el Barça i que és evident que se'l troba a faltar moltíssim. Però és que tinc la sensació també, Dani, que sempre estem una mica igual. Quan està de Jong i el Barça no juga bé, ens recordem de que no està Pedri i tal. I al final, ostres, sí, és un col·lectiu, és un equip i...
Jo crec que realment l'equip s'ha ensorrat quan ha faltat De Jong. Perquè jo sense Pedri sí que recordo algun partit bo del Barça. Sense De Jong no. Però és igual, és el que tu dius. Al final sempre estem recordant-nos del que no hi és i si Lewandowski no fa gols direm que està gran i si no sé què tal. I tot serà veritat i res excusarà les obres d'art inverses que hem perpetrat en aquests últims dos partits contra la Real Societat i contra i Hamburg, contra sí. Shakhtar.
Molt bé, sí, diu Ferran.
No, que jo crec que si tu aconsegueixes ajuntar a Gundogan, De Jong, Pedri i Gavi, els quatre a bon nivell, perquè Pedri encara no està al bon nivell, si tu ajuntes aquests quatre jugadors a bon nivell és impossible que juguis malament.
Sí, sí.
O hauria de ser impossible jugar malament.
Sí, perquè talent i qualitat ja és indiscutible. Ara l'equip se l'ha de posar a jugar, és així. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Ferran, gràcies,
Un plaer.
Vinga,
una abraçada. Seguim.
Adéu.
Xavi, preocupat per recuperar el joc de l'equip. I nosaltres ho seguim de molt a prop amb els números 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça a la vez.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts de quatre. Ara és el moment de parlar del líder, que és el Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que juga dissabte al Camp del Rayo. Sí. Ha parlat ja avui Mitchell, entre d'altres coses, de les disculpes que ha demanat finalment David López.
Ahir, en un comunicat, ahir a la tarda, recordo que ja ho va fer després del Girona-Celta, però en aquest comunicat ha trigat 18 dies David López en fer marxa enrere i demanar perdó al col·legiat Miguel Ángel Ortiz Arias del Girona-Almeria, el qual el descans, recordo, va acusar de faltar el respecte i insultar. En aquest comunicat, el futbolista del Girona parla d'error, de declaracions desafortunades, de greu confusió a interpretar una manifestació, mostra penediment i assegura creure en la honorabilitat del CTA, del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i espera, diu David López en aquest extens comunicat, demanar disculpes en persona a Ortiz Arias. A això s'ha referit avui Miguel Ángel Sánchez Mitchell, el tècnic del Girona.
Per mi és una persona espectacular i un jugador con una carrera tachable. Espero lo millor per ell perquè es mereixe. No crec que David sigui un jugador que fa mal en ningún moment en el futbol. És un crack, persona i jugador.
Just després del Girona-Almeria, on es produeixen aquestes declaracions, Mitchell ja va demanar perdó a Ortiz Arias. Després, com t'he explicat, del Girona-Celta va sortir a parlar David López i va demanar perdó. En aquest partit es va lesionar. En aquest comunicat explica que creu que part d'aquesta lesió pot ser per estrès, fruit de tota aquesta polèmica que s'ha generat. Però és el penúltim capítol, perquè recordo que el Comitè Tècnic d'Àrbitres va denunciar davant el Departament d'Integritat de la Federació Espanyola i veurem quin recorregut té.
Segurament, doncs, perdona, Albert, el que busca David López amb aquest comunicat és intentar que la sanció sigui el més petita possible.
Exactament. No? És a dir, que hi ha penediment per part de David López, queda palès ara amb aquest comunicat. Veurem primer si hi ha sanció, després quina sanció i si es pot rebaixar aquesta sanció, perquè entenem que al·legarà el Girona. De moment no pot jugar, no perquè estigui sancionat, sinó perquè està lesionat. És un dels integrants de la infermeria del Girona, també Borja, Juan Carlos, Toni Villa, més els nois del planter Justin Roca i també Artero. No hi ha moltes novetats, és bo, és a dir, no hi ha lesionats d'última hora de cara a aquest partit a Vallecas, el segon desplaçament consecutiu. Interessant el document. Recorda que l'altre dia, després de guanyar remuntant a Camp d'Osasuna, va canviar el discurs tant de Mitchell com posteriorment de Delfí Geli i Quique Cárcel. Ja no mirar només la permanència, sinó mirar fites més importants. Ha de controlar l'eufòria del vestidor Mitchell?
No he frenat res perquè estic convençut de la personalitat i la mentalitat del vestidor i som capaços de guanyar qualsevol rival si estem al 100%. Però és veritat que l'equip està fent les coses molt bé i és merescut que la gent parli bé de nosaltres o de los jugadors. Espero que ells sepan diferenciar fora a dins.
És a dir, el que passa dins del vestidor, el que passa en el dia a dia del Girona i de tot això que s'està parlant, diuen que l'elogi debilita, esperem que no. Demà llista de convocats, demà viatge per enfrontar-se dissabte a les dues de la tarda,
com sempre,
a l'horari del Girona, a un equip que entrena Francisco, que és exentrenador del Girona, un equip, el Rayo, que no està bé a casa, i on el Girona intentarà mantenir aquest liderat en solitari una setmana més.
Així està el Girona. L'Espanyol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que no està l'equip en bon moment, però la gent de l'Espanyol no falla, eh?
Pues no, mira, unos 1.500 pericos apoyarán al Espanyol en el Alcoraz de Huesca este domingo, en el que será el debut de Luis Ramis como entrenador españolista. Se trata de uno de los mayores mayores movimientos de aficionados en la categoría de la afición blanquiazul, dada la cercanía entre ambas ciudades. Unos 230 kilómetros por buena carretera separan a Barcelona de Huesca y también la comodidad del horario 18:30, como digo, del próximo domingo. Es decir, que el Español, en ese debut, desde luego, no va a estar solo.
Evidentment que no és una situació desesperada, perquè estem a 2-3 punts, a pujar directe, passa que bueno, doncs el club ha considerat que es tenia que fer això. Si aquí darrere hi ha més coses, nosaltres no ho sabem, són ells els que porten l'entitat i nosaltres tenim que posar al costat d'ells en tots els sentits. Ja veurem al final de la temporada, ja veurem com va la cosa, i doncs tindrem que acceptar el que s'ha fet, tant si va bé com si no va bé.
Hemos hablado con las declaraciones de Ton Roig, que es el presidente de la Federación de Peñas del Español, que aseguraba en esta declaración que es una decisión del club que habrá que valorar según los resultados obtenidos. Ahora también otro corte del propio Roig respecto a la incorporación de Luis Ramis. Considera que su experiencia de 200 partidos en segunda no tiene por qué significar que vaya a tener mejores resultados que los que ha tenido Luis García. Las circunstancias, evidentemente, son diferentes.
Si és un bon entrenador, no puc opinar perquè no ho he sigut mai. 200 partits a la segona divisió, sempre que si, ostres, doncs mira, aquest senyor coneix molt la segona divisió. No és sol, coneix la segona divisió, sinó que hi ha moltes coses al redor d'un acte com aquest. És que és molt difícil opinar i del que passarà. I quan s'arribi al final de temporada, doncs llavors és per dir, doncs mira, ho van fer bé o no ho van fer bé.
Habrá que esperar, por tanto, al final de temporada, o ya veremos si durante lo que queda de campaña Luis Ramis obtiene los resultados que todos esperábamos que tenga. Otra noticia, Óscar Gil sufre una fractura en un dedo de la mano derecha que no le impedirá jugar en Huesca, donde el Español se juega algo más que 3 puntos.
Tancarem el bloc dedicat al futbol amb una punta futbol femení. Una bona notícia que s'ha classificat el Levante Les Planes pels vuitens de final de la Copa de la Reina. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Continua el somni del conjunt català a la Copa de la Reina. Ahir, amb un equip de circumstàncies, en jugadores del filial i del juvenil, el Levante Les Planes va superar l'Eibar amb un gol d'Helena Julve al minut 109 del temps afegit, que va donar l'accés als vuitens de final de la Copa. 0-1 a Ipurua. Pilar Garrote va tornar a jugar 10 mesos després. L'equip és 6 a la Lliga, un inici il·lusionant, normal, que el tècnic Ferran Cabello hagi destacat la bona feina que està fent el club en aquest primer tram de la temporada.
Bueno, les sensacions són molt positives. Crec que avui hem aconseguit una victòria de club. Hem participat més de els tres equips que estem a nivell professional en el club i bueno, trobo que les petites han fet un partidàs, que les nostres han seguit mantenint aquesta línia de joc, que hem desconnectat potser una miqueta a la segona part, però bueno, ens tornem a trobar camp rival, emportant-nos una victòria, classificats ja per la següent ronda i avui el títol es diria que és una victòria de club de totes les persones que estem formant part d'això. I res, i felicitar l'equip, estem en línia ascendent, cada cop estem aconseguint més victòries i això és molt important.
De la jornada d'ahir destaca la classificació de l'Albacete, que va donar la sorpresa eliminant el Villarreal. Avui es tanca la tercera ronda de la Copa de la Reina amb el Granada Athletic Club a les 8 de la tarda. El sorteig de vuitens serà el proper dimecres a les 5 a les Roces. Aquí és quan ja entren el Barça, el Real Madrid, l'Atlético, entre altres equips de primera divisió.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Está todo el mundo muy nervioso y conviene levantar el pie del acelerador. Si a mí me preguntan mi opinión personal, les diré que manifestaciones en sedes de partidos políticos, cual scratches, no me gustaron antes, no me gustan ahora. Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y ejemplares.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A ver esa foto, de ti patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
cambia, Carglass repara.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
El Barça rep demà l'Estrella Roja en partit d'Eurolliga, recupera Jean Grimau.
Sí, recupera dos jugadors, a Nicola Provítola i a Roca Jokubaitis. El primer està de baixa des del clàssic disputat a Madrid, precisament el mateix dia va caure lesionat. És un reforç importantíssim de cara a la direcció de joc, però sobretot a la cota de punts importantíssima. I Roca Jokubaitis, que es va lesionar fa gairebé una setmana, perquè ara té dos partits seguits, el de divendres passat contra el Panathinaikos, on es va lesionar abans de jugar Jokubaitis, i el de demà contra l'Estrella Roja. Són reforços importants per buidar la infermeria. Això s'ha referit en la prèvia al tècnic del Barça, Roger Grimau.
Han entrenat amb bastanta normalitat, tant Roques com l'Apro, així com us deia fa un parell de setmanes que el 99% no estaria, jo crec que el 90% i llargs per cent estan com per jugar. Hem de fer la convocatòria, però han entrenat amb normalitat dintre el que cap, sobretot el l'Apro, que porta dues setmanes fora, però han entrenat bastant normal, sí.
Dos partits seguits europeus a casa, Panathinaikos es va vèncer, bé, 80-72, tot i que va arribar a estar 28 amunt el conjunt blaugrana, i demà, en horari habitual d'Eurolliga al Palau, en divendres, 2:15 del vespre, aquest Barça-Estrella Roja.
I ahir la penya va perdre l'Eurocup, eh?
Sí, tercera derrota en 6 partits a la segona competició europea en importància. Té el que té el Joventut de Badalona amb les baixes de Feli, de Brozianski, de Tomic, amb l'absència, en aquest cas perquè ha estat tallat, d'Unuanku, amb el debut de Cheri, no ahir, sinó a la penúltima jornada a pista de l'Hamburg, i 76-87 davant un conjunt que dèiem tenia i té una anotació alta, molt més físic el conjunt anglès del London Lions, esperant reforços. Ahir escoltàvem a la prèvia Rubén Prey, el jove pivot portuguès de 18 anys, suficient va fer en 21 minuts, 7 punts i 6 rebots. Què diu el tècnic de la penya, Carles Duran?
Bueno, això és més una pregunta al club. El club ho està treballant, ho està mirant, però jo tinc que estar centrat i focalitzat amb els que tinc, no amb els que podrien venir o puc tenir. Jo sé que el club està en ello ja fa temps, però l'important per mi són els que tinc ara mateix.
Els que estan i que aportin. A pensar en la Lliga Endesa, de moment el balanç Europa equilibrat, 3 victòries, 3 derrotes a l'Eurocup.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I tancarem amb handbol, que el Barça busca la classificació per les semifinals de la Supercopa aquesta tarda. Juan.
Sí, perquè el Barça s'impuso sin problemas ayer 43-19 al Al-Nur Saudí en el primer partido de la Supercopa. Carlos Ortega, el técnico, se permitió hacer rotaciones, sobre todo de cara al trascendental partido que se juega en una hora contra el Al-Ahli egipcio, campeón de África, un equipo bastante más complicado que el Al-Nur y que obligará a los barcelonistas a hacer un partido sin excesos de confianza. En verano jugaron un amistoso con victoria del Barça 30-37. Paul Varela, autor ayer de 6 goles de 6 lanzamientos, analiza al Al-Ahli.
Sabíem que aquest partit més o menys el podríem controlar i era guanyar per la diferència aquesta, i ja ara a pensar en demà, que serà el partit clau. Bueno, vam veure a Bòsnia a la pretemporada i és un equip molt dur, defensa molt fort i els agrada molt el contacte, i costarà en defensa, apreten molt i en atac tenen un bon xut exterior, així que serà un partit complicat.
El Barça a l'Ali se juega en aproximadamente una hora.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Superstart! Aviam, tampoc caldria entendre tot això de la quarta altura i de la simetria i tal, però jugar a competició europea requereix d'una preparació. Dins del terreny de joc i fora del terreny de joc, perquè si t'agafa a paso cambiado, et pot passar el que li va passar ahir a Imanol.
Por curiosidad, cuando se ha reunido el árbitro y el cuarto árbitro, los dos entrenadores, os estaba comentando algo de la grada, otra cuestión, algo que no se puede decir.
No English. Te puedes imaginar, no me he enterado de nada, pero...
Pero he tirado de intuición y, bueno, parecía que el pinganillo tal cual, y al parecer tenía problemas en el pinganillo.
Igual sí, igual los tiros sí que iban por el pinganillo. Última hora, Ballori, atacar al proper derbi Futbol Sala Barça-Santa Coloma. Torna al Barça Mateus, cau Sergio González. És notícia a Anglaterra la detenció del germà i agent de Rashford per presumptes maltractaments, i tremolem tots. Entra al negoci dels mitjans a través d'un grup de Portugal, Cristiano Ronaldo. Ha comprat una empresa i a partir d'aquí gestionarà Correo de Mañà, Record i Jornal de Negocios.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça. Veieu Xavi capaç de recuperar el millor nivell de l'equip? Creieu que no, el 53%. En clau espanyol, ha gestionat bé Garagarza el relleu a la banqueta? Creieu que sí, el 57%. I a clau Girona, ha fet bé David López demanant disculpes? Creieu que no, el 57%. Arribem a les 4. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.